Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades?
Débora Escrivà.
I Elisa Giner. Avui comencem el programa de Pleiades parlant sobre acció cultural i cooperació al desenvolupament. Per parlar-nos del tema, tenim avui amb nosaltres Andreu La Puebla i Ferri. Benvingut, Andreu.
Moltes gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa. El nostre convidat naix a Sueca, la Ribera Baixa. És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de València. Actualment és professor col·laborador al Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures i està adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials. Ocupa el càrrec de subdirector d'Acció Cultural i Cooperació per al Desenvolupament a l'esmentada escola. Andreu, en el teu currículum acabem d'escoltar que ets enginyer industrial, però ens agradaria saber per què t'has implicat en el món de la cooperació al desenvolupament.
Bé, aquest món el vaig conèixer quan vaig entrar d'alumne en l'escola d'industrials i la veritat és que intervindre en el món de la cooperació, pues, encara que tenia jo experiència en associacionisme, per altres tipus d'associacions, no tenia massa experiència en el món de la cooperació. Pues, va ser l'any passat quan vaig ocupar el càrrec de subdirector de cooperació i bueno, pues, així estem treballant per a dur a terme tot.
Bé, com acabes de dir, ets subdirector d'Acció Cultural i Cooperació per al Desenvolupament. Bé, a mi m'agradaria que es comentaren per què naix Acció Cultural i Cooperació per al Desenvolupament i quin és el seu objectiu.
Bueno, pues aquesta subdirecció naix a l'Escola d'Industrials en el 2001, si no recorde mal, i la subdirectora era Carola Calabuig. I bueno, pues de les activitats que ja comentaré un poc més endavant, pues Carola pues crea una subdirecció verdaderament potent, molt que es manejava un muntó, que tot el món la coneixia i que feia i que arribava moltíssima gent tant d'alumna com professorat. I bueno, pues Carola pues me passa el tèstic a mi l'any passat i així n'estem. L'objectiu bàsicament és promoure, com diu el seu nom, accions culturals dins l'escola, perquè bueno, pues n'hi ha una manca de formació humanística en moltes carreres tècniques i l'equip directiu de l'escola està molt molt motivat en complementar dins de l'escola aquesta formació humanística. I també està la part de cooperació per al desenvolupament, on treballen molts alumnes i molts professors en diversos àmbits.
Mm-hmm. Vale. Es m'ha cridat l'atenció això que dius de manca de formació humanística. Mm. Aleshores, el que jo volia preguntar-te ara és això, quin paper juguen els ensenyaments tècnics en la transformació de la societat? Si estàs comentant que hi ha una manca de formació humanística, sí. Aleshores, com ho fem? Ho combinem d'alguna manera?
Bueno, és que això és un poquet un resultat de veure pues, les enquestes dels alumnes que acaben d'acabar la carrera, pues, que diuen això, pues, home, pues, és que sí, veiem molts números, moltes fórmules, i també fa falta una miqueta de formació humanística.
Formació humanística, et refereixes a quines coses exactament?
Home, doncs... Pues, bueno, estic parlant un poquet en general, formació humanística des de habilitats socials fins, per exemple, algo molt de cooperatiu, com la cooperació per al desenvolupament en particular, en aquest aspecte, algo que potencia el de relacions socials o bueno, pues, les relacions d'ajuda als més necessitats, com pugui ser el tema de cooperació per al desenvolupament. Els ensenyaments tècnics poden fer molt de bé a la societat, la veritat. Uh-huh. Sí, és com tot, si tot s'enfoca. La tècnica té que estar al servei de l'home i no al revés, no té que estar l'home al servei de la tècnica. Particularment en la carrera d'enginyer industrial, aquesta és una titulació on l'estudiant veu moltes branques de coneixement. És a dir, tenim estudis des de vull dir, adquirir habilitats en el camp de la mecànica, de l'electricitat, de l'electrònica, de la hidràulica, etc. Aleshores, el perfil d'enginyer industrial és un perfil molt todoterreno, per dir-ho així, todoterreny, i aleshores, pues, el fan molt, molt idoni per a dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament en àrees molt necessitades. Per exemple, projectes de subministres d'aigua en zones on l'abastiment està molt restringit, etc.
Bé, més fets, menys paraules, és el lema de la campanya de Pobresa Zero, a la qual us heu adherit des de la Subdirecció d'Acció Cultural i Cooperació per al Desenvolupament. Però quines accions esteu portant a terme concretament en aquesta campanya?
En la campanya de Pobresa Zero es va adherir, quan vaig dir, es va adherir l'escola automàticament per via de la meva antecessora, de Carola. I bueno, pues, fonamentalment, quan una escola s'adhereix a una campanya com aquestes, en primer lloc, el que té que ser és un vehicle per informar. Després de la informació ve la sensibilització i després de la sensibilització, pues, ja ve l'acció en concret de tots els membres, de tot el col·lectiu que forma part de l'escola. Evidentment, dins de la mesura de lo possible, quan es fa algun acte en l'escola que tinga alguna cosa que veure, pues, l'escola recolza.
No, continua. No et preocupes, són coses nostres.
Vale, d'acord.
Vale, Andreu, a mi m'agradaria un poc els comentaris també. Quines activitats s'organitzen per tal d'ampliar l'oferta cultural de l'escola en el sentit més integral?
Activitats culturals, bueno, pues un poquet de l'història de les coses que han fet, per no, i tampoc sense ser massa exhaustiu. Hem fet, per exemple, concursos, hem fet de fotografia, hem fet un concurs de narrativa ultracurta que funciona molt bé, que era, pues, que l'alumne tenia que escriure com si fos un relat molt curtet, com si fos en un missatge de mòbil.
Narrativa ultracurta.
Ultracurta, sí, ultra sí. Curta.
Això no és vostè d'ultracurta, això és mínima.
No, però bueno, però era un missatge de... Ara, bueno, pues ara segur que per enviar un missatge pues, pots ficar un munt de caràcters, pues, també dona joc.
Però la brevetat sí, també és important, no? Exacte. Per al missatge.
És com un haiku japonès, vale? Que és una poesia molt... Bueno, no era de poesia concretament, crec que ningú va escriure de poesia, però era una idea plasmar-la, les quatre idees bàsiques i això. Mm-hmm.
Però estava ben escrit? O el diren símbols d'estos que utilitzen?
En l'SMS.
Vale? No, això me recorda que bueno, jo en aquest moment no era subdirector de cultura, però ho vaig comentar en el becari i li dic, pues, podries ficar en les bases que vamos, que no ficaren lo que és la gramàtica pròpia d'un SMS, vale? Yeah. Que per què que escriguen per què, no XP, per exemple. Claro. Sí.
Comencen a imaginar que és del final, si no saps sí. Desxifrar-ho, o estàs en el mateix codi que ells. No?
O n'hi ha gent que no te fica espais, etc.
I que anava a dir-te, la temàtica la vau definir també? Vau donar un tema, era lliure.
No, era llançament i tal. I pues, per el que estava comentant abans, Antoni, a voltes pues, la gent pues, no té temps. Jo el primer, i quan estudiava, pues, tampoc no en tenia massa. Però la gent, pues, sempre, moltíssima gent, escriu alguna cosa en el marge dels apunts de l'assignatura, pues, sempre potser fica una idea, un pensament, un tros de diàleg que ni si m'ho li ha vingut al cap i li faria gràcia o una cosa així. I això, i pues, la gent sí que va participar i després es penja en la plana web de l'escola, la gent entrava i ho llegia.
Està molt bé, perquè sempre diuen, no, és que deien, no, quan tenen menuts, és de ciències, escriure, no, ells no escriuen. I després sempre ho comentem, les experiències nostres quan ens demanem redaccions, i a cada treball que és una passada, perquè són articles que veus ahí potencialment bons escriptors, no? Jo a mi hi ha vegades que... No, sí, de tot. I jo com a mínim he tingut bons textos.
Vols dir que ja no els val l'excusa, jo sóc de ciència.
No, ni pensament. No, que va, ni de bon tros.
Desterrem aquests mites un poquet.
Sí, amb això, encara que siga ultra curta, però bé, que les nostres que són ultra llargues de vegades estan molt bé.
Però havia de ser concretament narrativa, no? Perquè és un concurs de narrativa ultra curta.
Sí, això es va llançar un any i com a tres concursos, pues, per exemple, l'any passat es llançà el concurs del certament reciclant, que era una idea excel·lent, que era per a dir, bueno, pues tu agafes les coses que tires al fem, vale? Però, bueno, coses que no es puguen putrefactar i coses d'aixes. Perdó per el palabro. I res, i fes un enginy, un trastet, vamos, una cosa que funcione, vale? I bueno, pues lo que passa és que això ja, el tema de les manualitats, a lo millor pues ja ocupa més temps i ja era una cosa que bueno, pues no va tindre ganxo. De totes formes, una cosa que és important és que la gent vega que l'escola es maneja, que la gent té alternatives. Per exemple, si tu fas un cicle de cine, que és una altra activitat i tal, pues que
sí.
Exacte, pues que tranquil·la, ja parlarem d'això. ja sé que ve per a després, però...
No.
Pues és donar alternatives, encara que no vaig a molta gent. També organitzem conferències, organitzem activitats de la Setmana Cultural, que allí també pues, la delegació d'alumnes està molt clavada, activitats diverses. I també inclús una cosa que també comença a triomfar i va ser el tema de la repoblació forestal.
Mm-hmm.
Vale? No és un tema pròpiament cultural, no és un tema de cooperació per al desenvolupament, no, però sí, si penseu que és cooperació per al desenvolupament sostenible,
sí,
vale?
Sí, tant,
no és precís sí. Pensar en Llatinoamèrica o en Àfrica i tal, sinó que així també poden tindre camp d'actuació.
Sí, només te'n vas a dir les muntanyes de la Marina, no en queda ni una.
Exacte, doncs és buscar un lloc, obtindre els permisos corresponents i bueno, doncs crec que se va fer durant 3 anys i bueno, Carola me dia que era tipus una festeta, que inclús hi havia gent que li dia, mira, que puc anar en el meu marit o la meva muller i els meus xiquets, que la passa era el dia del camp. Ahir menjaven, ahir plantaven pues, pinets en el paratge que fora i res, i molt bé, i pues, sensibilització, conscienciació i...
Mm-hmm. Clar. Escolta, i tornant un poc al que havies dit del concurs este de narrativa ultracurta, i
sí.
Quin tipus de premi oferíeu? Oferíeu alguna cosa?
Pues sí, n'hi havia un premi, ara no me recorde jo ni la quantia ni al final qui va ser el guanyador i tal, perquè ja t'he dit, jo no estava en la... Volia participar i me quedé darrere, però sí que vaig llegir alguns i sí que vaig llegir alguns d'esposats i va estar molt bé i tal. Mm-hmm. Sí que sé que per al jurat pues, buscaven a un tipus de gent, pues, a lo millor que era una miqueta introduïda en el tema de narracions i tal, però...
I vull dir que ho enviaven a un número que vosaltres dèieu i una persona era la que rebia tots els missatges? O com
no, era? No, és que no ho fem via mòbil.
No era via mòbil?
No, és que era el reclam, era el reclam. Això també és una idea per un futur, per a repetir-ho, per a fer-ho via mòbil. Però el cas és que ho fèiem en una aplicació que se crea en la plana web de l'escola. Apareixia una pantalleta de mòbil, mòbil virtual, molt mono,
introduïa.
I la gent introduïa, i quan arribava a estar fins al caràcter 200 o 250,
tallava
que fora.
Tallava això, no?
Caràcter, incluint espais i signes de puntuació i tal, i que estigui ben escrit i ja pica. I en seguida, plam, tallava.
Ah, molt bé.
Està ben preparada sí. Per una redacció bé, normalment.
Escolta, això ho podíem adoptar allí al centre.
I tant, exacte. I a més, el gènere este de la narrativa ultracurta, jo recordo que Mario Vargas Llosa el defensava. Ell, diu,
ah, sí?
ell tenia un relat ultracurt favorit,
sí.
Que recordo que més o menys era així com una cosa així. Era una frase, sí, que és molt curta, el puc dir ara mateix. Era, quan es va despertar, l'unicorn encara era allí.
Mare meva.
Així de...
Que profund.
A que sí. Però és una bona mostra de com en molt poques paraules pots contar tota una història.
Exacte,
eh?
Sí,
no, amb una frase de poquetes paraules pots contar tota una història.
Molt suggerent.
N'hi ha en el diccionari, però si això és de Fuster, n'hi ha una frase. O sigui que, per exemple, parla de l'amor. I l'amor potser ocupa 20 planes del llibre. Parla del Mediterrani, el Mediterrani ocupa 5 planes, no? Uh-huh. Una cosa així, imagina que
sí.
L'heu mirat. Pues, si recordeu la paraula epitafi,
sí.
Diu així jau John Fuster.
Oi, això és boníssim.
Que va morir conforme va viure, 2 punts, sense ganes.
Sense ganes.
Vaya tela.
Sí.
Això és boníssim.
Sí.
Poques paraules, però molt de contingut.
Exacte.
Bé, Andreu, abans has esmentat els diferents tipus d'activitats. Es podries parlar, des de fa 5 anys organitzeu un cicle de conferències, no?
Sí.
Es podries comentar la temàtica de les conferències principal i a qui s'adreça? Pot anar tot tipus de personal?
Sí, nosaltres enviem una xicoteta nota així, a serveis de premsa i tal. Sobretot fem campanya per l'escola, per cartelleria, per la pàgina web de l'escola, però el pressupost està tot el món convidat. La temàtica és molt diversa, hi ha gent que li xoca un poquet quan dius quines conferències feu allí? De coses tècniques, de tal, pues, home, no estem parlant tot el dia de matemàtiques o de tensions i de formacions i coses estranyes. La temàtica vol ser variada, però també hi ha un bon component ingenieril, per exemple. En novembre es va fer una xerrada sobre que podia englobar-se dins del cicle de grans obres. No el tenim classificat per temes, però ahir va vindre Santiago Álvarez, el director de la regasificadora de Sagunt, que és una obra molt gran, i ahir pues, va parlar sobre què és una regasificadora i toca temes com enginyeria civil, petroquímica, instal·lacions, control, logística, i la veritat és que a la gent li agrada molt, però que dia després. Parlarem també de noves tecnologies, per exemple, el 30 de novembre parlarem sobre biologia sintètica. És un grup investigador que, del qual formen part pues, gent del Departament de Matemàtica Aplicada i altra gent. Pues, és un camp d'investigació on n'hi ha físics, n'hi ha biòlegs, n'hi ha matemàtics, etc. I bueno, pues, és, així per dir-ho molt breu, és com programar, entre cometes, bactèries o dissenyar circuits biològics perquè desenvolupen tasques molt concretes. I la conferència va ser tot un èxit d'afluència de gent, molt interessant, els ponents eren excel·lents i molt bé. Hem parlat també del medi ambient, hem parlat també de desenvolupament sostenible, hem parlat de pobresa, de marginació, de valors ètics en la societat, i bueno, pues, també per el que demanava la gent volem parlar també d'història i volem seguir tocant temes pues, que ja en direm concret en poquet a poquet.
Té una periodicitat específica tots els mesos o no és una cosa...?
Bueno, s'intenta que siguin dos al mes. També estan les conferències ficades de manera
sí,
que...
Sí, això vaig veure quan estàvem preparant l'entrevista, que ho teniu penjat i podem accedir a llegir-ho, que és fantàstic.
Sí, això també en la plana web de la subdirecció.
Sí, a més és una plana web que està molt interessant de visitar per als que no som d'enginyeria.
Sí, la veritat és que sí. Carola s'ho va treballar a muntó i es preocupava per posar allí un poquet els abstracts del resum de les conferències, algun PDF que t'envien, el ponent i tal, i se penja, la gent ho mira i tot això.
A mi m'agrada molt la memòria que teniu, vaig estar mirant-ho quan estàvem això, preparant un poc el material, i dic que guai, ho tenen tot penjat així, pots anar i...
Exacte.
Si ets una persona completament aliena, com en el meu cas, que soc filòloga, doncs jo què sé, sempre pots mirar alguna cosa, bueno, som filòlegs i...
I damunt, si el ponent consentís, que és normalment el que passa, doncs se grava la conferència, i tenim posseïus DVDs en les conferències
sí, veres,
i a manera de préstec se presten a la gent que vulgui veure la casa amb tranquil·litat.
Està molt bé, molt bé. Sí. No crec. A veure, sí, abans has comentat el cinema i em pensé que comentava un home amb Elisa que li apanyava molt el cinema, no?
Sí, sí.
Andreu, aleshores, ara pots lluir-te.
Crec que vos ha xafat la...
No, que va. Eren totes les activitats que fèieu. El que passa és que és important perquè, si no vam mirar malament en la plana web, enguany és el primer cicle de pel·lícules, que és anomenat Biciclos de Cine.
Biciclos de Cine, sí.
I és això, amb aquesta iniciativa, què preteneu? A més, també recordar que teniu un préstec de pel·lícules. També estaria interessant que ho explicaràs un poc amb dues coses.
Sí, tenim una videoteca interessant perquè és una videoteca que encara que parega molt heterogènia, però són pel·lícules que tenen molt de contingut i bé siga cultural o bé siga reivindicatiu de tema associatiu o pel·lícules d'estes, en poques paraules, que donen a peu un tema posterior, que podien donar a un videofòrum, un cinefòrum, molt perfectament. No sé, per dir alguna cosa, tenim des d'una pel·lícula molt comercial, però que també es pot rascar molt d'allí, que és Acció Civil, de John Travolta, que és que d'abogats en un cas sobre contaminació d'aigües i tot això. Tenim també una pel·lícula que és La princesa Mononoke, ¿vale? Una pel·lícula manga, però que té molts ecos, és una excel·lent pel·lícula, però que té molts ecos sobre, per exemple, l'emancipació i el paper de la dona, es pot parlar alguna cosa sobre aquesta pel·lícula, inclús també el tema de la natura i el tema de la preservació del medi ambient i les espècies i tot això. També tenim pel·lícules excel·lents com Ciudad de Dios, ¿vale? Una pel·lícula sobre les faveles de Rio de Janeiro, El pianista, etc. En este primer biciclo de cine, que el nom li dedica a Juan Barrodilla, el meu becari, que és una excel·lent persona i una persona molt competent, un abraç és així.
Imaginativa.
Juan va triar les pel·lícules i va dir, pues mira, estic pensant en enfocar este primer biciclo des del punt de vista de la Guerra dels Balcans. Un conflicte que va ser terrible, que passa, que ara pràcticament tot el món s'ha oblidat, i bueno, pues ficar en Tierra de Nadie, la primera pel·lícula de dos soldats enemics que es troben en terra de ningú i al sí. final pues, es fan col·legues. Mm-hmm. Fina una cosa un poquet. I després està una pel·lícula que es diu Underground, que és una pel·lícula un poquet estranya que passa baix terra i, sí, sí, sí. i tal.
És una espècie de metàfora o alegoria sobre la història dels Balcans.
Exacte, correcte. I després volem fer més endavant un cinema de cine associatiu, sobre també pues, pel·lícules aixina de temàtica una miqueta més actual i això, a veure com és.
Qui té accés al préstec d'aquestes pel·lícules? Tota la comunitat universitària o només la gent d'enginyeria?
En principi tots, en principi tots. Vale, a lo millor, sí, a lo millor després me diuen, me toquen i me diuen, però què dius?
Però este cap de setmana ja.
Però no n'hi ha, en principi tota la comunitat universitària se li prenen les dades i si és alumne o personal de l'escola, pues se li deixa. I això, sense cap problema.
Alumne o personal de l'escola? Nosaltres no.
Vosaltres sou personal. De l'escola, perdona, no. Perdona, de la universitat, perdona. Alumne o personal de la universitat. Sí. Membre de la comunitat, vamos.
És lliure, no? El préstec en el sentit, sí, sí, sí. Sempre que sigues membre. Vamos, està molt bé.
Bé, continuem parlant de la imatge, eh? Ara no hi ha de la imatge mòbil, com és el cine, sinó la imatge fixa, la fotografia, no?
Sí.
Perquè també organitzeu certàmens i concursos de fotografia des Exacte. Del 2002. I ara ja deveu disposar d'un fons fotogràfic important, no? I quina és la destinació d'aquests fons?
El fons, la veritat, és que és intern, no li han donat així massa difusió. Però sí que el que fem en els certaments fotogràfics és quan la gent fa fotos, la gent dic, alumnes, PDI, PAS, etc.
És que s'hi presenten.
Sí, és que s'hi presenten els participants. Aleshores, el que fem és una xicoteta exposició per a, vamos, a part del concurs, que també pues, té la seva dotació econòmica i la seva placa i tot això, pues, fem una exposició per a lluir-se. La fiquem en l'Aulari, pues, no sé, la veritat és que l'Aulari d'industrials s'estan gastant-lo molt com a una àrea aixina, un poquet, un espai per a fer totes aquestes coses, perquè té una zona molt ampla en la planta baixa, on potser la gent deixa el descans, i veu, xe, pues, una exposició, o així hem dut, no sé, un grup de música, que n'he hagut a voltes. I aleshores, pues, aixes fotografies, pues, d'ahir no han passat, la veritat. Però sí que les tenim i en un futur pues, per a decorar algun lloc sempre està molt bé. Vale?
Heu de pensar a veure...
Sí, tenim de pensar un poquet.
Les utilitzeu per a alguns llibres que feu o això?
Algunes sí, la veritat és que algunes sí.
I en la plana web també la teniu? Pensament blau em pensa que és...
Sí, a banda de penjar-se en la plana web, sí, això que se m'havia passat i a banda de fer la xicota d'exposició, crec que sí que s'ha gastat per a algo de, per exemple, alguna publicació de l'escola, el codi ètic que m'he editat a l'escola, que és el fruit del treball d'alguns companys, o alguna imatge institucional així quan fem la guia de l'alumne, alguna cosa d'aixes. Vale. Sí, ara no sabré identificar què ha fet cada foto, però bueno,
segurament. Pensament blau, que crec que era el que teniu, això era molt xula, m'agrada anar muntó.
Pensament blau...
No, és alguna... el títol era blau.
Sí, sí, sí.
Però... És l'escala vista des de baix i hi ha tres persones en una balcona.
Correcte, sí. Ixa sí que l'hem emprada.
Ixa és xula, la teniu en la plana. No sé en quina de les opcions, però la teniu en la plana, em pensé.
Hi havia una també de pareguda aixina de perspectiva cenital, que era l'escala de l'Aulari i la escala externa.
Eixa,
i n'hi havia... No, era. I n'hi havia... Es veia l'escala, com puja, i al final de l'escala, una caïra de l'aula. I la fotografia es dia... Això és una altra, també, que era una de les meves favorites, que es dia... No se puede llegar más alto. Està la cadira al final de l'escala.
Hi ha algunes que em van cridar l'atenció perquè jo dic, és que està captat realment això, seria fotografia ultracurta, o sigui, el pensament està captat realment.
Exacte.
També, no?
És que són unes fotografies que potser dius, és que la idea, és a dir, si te diuen a tu fes la foto d'esta manera, la fas, però jo corregeixo la idea i l'enquadra potser, i en aquest moment la llum també que juga un paper important. Sí. I...
És igual com en agrònoms que han fet algunes exposicions, a mi
Correcte.
També m'ha agradat i he participat ahir votant i això, com fem les classes allí.
Presenta molta gent al certament de fotografia?
Pues, si traus percentatge, dius, ui, que poca gent es presenta. El que passa és que l'alternativa cultural sempre ha sigut tan gran que en conjunt sí que diu, sí que si sumes tota la gent que es presenta, que no són els mateixos ni molt menys, se compleixen les expectatives. Hi ha vegades que algun concurs pues, tardaria que s'haver presentat més gent o que a tal conferència haver vingut més gent, però que la gent respon. Si és la pregunta.
Sí, sí.
Bé, Andreu, a mi m'agradaria que es parlés de la ONG per al desenvolupament i de l'enginyeria sense fronteres. Es podries explicar en què consisteix?
Sí, la ONG per al desenvolupament i l'enginyeria sense fronteres, concretament, Enginyeria sense fronteres és una organització que de moment està ubicada en la nostra escola, i el que passa és que té un àmbit d'actuació a nivell de la Universitat Politècnica. D'aquesta associació dir que en motiu i enganxant en el que hem dit abans els objectius del mil·lenni, estan organitzant un cicle de seminaris convalidables per crèdits lliure elecció per als alumnes que vulguin assistir, i estan duent a ponents molt, molt, molt potents per a parlar d'un objectiu en concret. Per exemple, si l'objectiu del mes és erradicar la pobresa en el món o bueno, pues, algo de pobresa, pues, duen ponents especialitzats i se parla sobre el tema. Uh-huh. I aquests cicles de seminaris estan emmarcats, com he dit, pues, en cada objectiu del mil·lenni. I estan sensibilitzant a la gent, estan informant-la i també estan formant-la. Mm? Enginyeria sense fronteres, com diu la paraula, es nutreix de gent professional, d'enginyeries de diverses branques, no només l'industrial, encara que estiguin ubicats en l'escola, però es manegen a munt en els altres centres. I quan tenen projectes d'ajuda i de desenvolupament en zones, aleshores pues, ubiquen a la gent en aquests projectes i treballen. L'any passat feren una exposició molt bona sobre el tema, on ficaven text i el que havien fet i tal. Uh-huh. I en aquesta associació també treballen no només alumnes, sinó també en projectes de cooperació, i han clavat molts professors que també col·laboren, i això, uh-huh. I el volum de treball, pareix que no, però el volum de treball que se fa és molt gran. Uh-huh. Uh-huh. O sigui, que li diré a Lara Solís, la presidenta,
sí, sí.
I més abans, si voleu, pues
no,
això,
sí,
que parli.
Sí, que seria interessant.
Andreu, sí. Ja per acabar, a mi m'agradaria que em parlares del comerç just, ja sí. Que és un terme que últimament se sent molt,
exacte.
No? En què consisteix exactament i de quina manera hi contribuïu?
El comerç just, la veritat és que és com una d'aixes coses de quina és la llavor de la subdirecció en els objectius del mil·lenni. Primer, informar. Pues el comerç just, jo em vaig saber en què consistia exactament. El pots fer una lleugera idea gràcies als esforços de gent en l'escola. Per exemple, la primera màquina de comerç just que s'ha ficat en la Universitat Politècnica, la primera màquina de cafè, s'ha ficat en l'escola.
És la primera volta que ho he sentit jo, comerç just. Jo dic, mira, la màquina de cafè, però...
I ficaré en un llibret que, bueno, pues que se mira allí i t'explica un poquet en què consisteix. En què consisteix el comerç just? Pues molt fàcil, que se comercien, per exemple, imagineu-se, el cafè que mos ve a la ment, cafè de Colòmbia. Mm. En Colòmbia, tot el cafè que se fa, pues, a lo millor mires imatges i allí pues, el llaurador de peu pues, és gent molt, molt desfavorida. El comerç just el que intenta és que la majoria dels beneficis o que un bon percentatge dels beneficis de les vendes del producte que ve de països del tercer món vaig a parar a... vamos a la gent que cultiva la terra
produir
i tal.
Producte.
El productor, sí, abans de, per exemple, de les marques comercials, de les distribuïdores i tal. Mm? Mm-hmm. Vale? O sigui que sabeu el que passa en els productes, que el millor de fer-lo costa un
no
cèntim i tu per comprar-lo te costa 200 cèntims.
Sí,
vale?
Com la taronja, ara.
Per exemple.
Reivindiquem la taronja.
El comerç just amb la taronja.
Un dia, comerç just amb la taronja.
Per terra,
un dia duré a Andrés La Puebla Sènior, mon pare,
sí,
i podrà parlar-te del tema de la taronja i això.
I jo també cridaré a Fernando Giner
i que, sí.
Que està ben cremat.
Bueno, pues, el comerç just va ser un...
S'espera aquest programa,
Sí, també,
un cara a cara.
No, pues,
pot vindre mon pare també, si podem fer així
sí.
Un...
A ver.
Digues, Andreu,
pues
que estem tots així.
Ai, ai, no, és que en seguida pues, mos ha tirat a la terra i han volat
sí,
tots, que cosa que s'entén. Bueno, pues del comerç just, dir-vos que esta primera màquina de cafè també va ser gràcies a la iniciativa d'un grup d'alumnes que es diu la Comissió Mueve, que està en l'escola.
Són els que estaven en la campanya de Nadal, que es
correcte.
Van posar així a l'Àgora.
Exacte. Uh-huh. I, bueno, la Comissió Mueve forma part de l'acció d'alumnes, està en l'escola
sí,
i també organitza activitats en aquesta línia de la cooperació per al desenvolupament. També feren una vegada el dijous, a les 12, una vegada s'acaben les classes, dugarem megafonia a l'aulari i presentarem i farem un esmorzaré de comerç just. Duien productes com cervesa, que se feia, no me recordo on, però anacardos, cacaus... I un any, Carola, l'obsequi de l'escola, el personal que treballa en l'escola, va ser pues, d'una botella de cava ecològic i uns quants articles de comerç just. Que la veritat
vam
és
que... llegir també en la pàgina, recordes, que van regalar una bret i quina altra cosa? O productes de la terra, també,
sí, correcte, no? Correcte.
Alguna exacte. Cosa així vam veure.
Sí, s'intenta que siga algo, pues, per exemple, si és algo enguany, l'escola ha regalat un torró i vi, també prou habitual, però també s'intenta que siga pues, de per així de la terra. Vale? També quan és el comerç just, també depèn del tipus de producte, també, pues, com és un obsequi, pues, també la gent que té que agradar-li i tot això, pues, vull dir que a voltes l'oferta no pots dir, pues, mira, això m'agrada. Però sí que s'intenta que el regal siga un poquet més de lo que en realitat és, vale?
Molt bé. Això. Moltes gràcies, Andreu. Moltes Esperem gràcies. Comptar amb la teua presència pròximament.
Això.
Gràcies.
Jo també ho espero, a veure si estic més sol, perquè la veritat és que quan me fique aquestes coses en les orelles, el camp me va per un puesto, la llengua me va per l'altre, jo dic, bueno, no ho sé.
No, però ho has passat bé, no?
Sí.
No has hagut tanta l'atenció com
no.
tu pensaves.
Home, vos coneixia, però vosaltres, jo dic. Sé que me van a tratar bé i això. Però bueno, moltes gràcies i encantat d'estar així.
Igualment. Vulgueu, Fins a la pròxima.
Gràcies a tu, Andreu.
Gràcies a tu.
I ara escoltem una cançó de Dus Minguet, un grup que practica un estil descendent de l'esca, el pop, el folk i la rumba tot ben barrejat.
El teu amor és son, és mort, és dolç, és calor, és son, és abric que mata, és abric que dorm, és abric que enfon. Qui d'amor sóc, el meu cos vesteix de dol, un somriure per passar la nit, demà et deixo, et deixo al llit, de la suite. Xucla, em torna enrere. El teu amor m'adorm, em torna enrere dins del ventre. Jo en qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Jo en qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Com la vaga, el teu amor no em vol, sempre mata quan m'atrapa. El teu amor és son, és mort, és dolç, és calor, és son, és abric que mata, és abric que dorm, és abric que enfon. Això està nient. Em torna enrere, el teu amor m'adorm, em torna enrere dins del ventre. Jo en qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Jo en qui d'amor sóc, para nano que això m'ataca, la vida no t'enganya. Viu, viu i la pena el riu.
I després d'escoltar el teu amor, d'aquest grup compromès amb l'antiracisme i que s'autodefineix com World Pagès Music, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules giny, enginy, enginyeria i enginyer, que com si heu sentit tot el programa, el nostre convidat doncs, ha repetit moltes vegades. Però abans de dir-vos el que sempre us comentem, escoltem les frases següents.
Al llarg de la història de la humanitat, l'home ha inventat molts ginys per poder aconseguir la victòria a les batalles. Quins enginyers estem fets! No calia forçar el pany per a obrir la porta. Ja ho diu la dita, més val enginy que força. L'associació anomenada Enginyeria Sense Fronteres està formada per docents i estudiants que treballen la interrelació de l'enginyeria i la cooperació. Un dels seus objectius és dur a terme projectes de desenvolupament als països empobrits.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases anteriors, la paraula giny ve del llatí genius, que es referia a una divinitat que vetllava per cada persona i en compartia el destí i la personalitat. Posteriorment va evolucionar cap al sentit que es referia a l'habilitat o l'enginy que posseïen les persones. També va adquirir el sentit de màquina. Per tant, les paraules enginy, enginyer i enginyeria tenen com a origen comú la paraula llatina genius. Ara recordeu que hem d'emprar la paraula enginy per a referir-nos a l'esperit d'invenció o l'habilitat a trobar els mitjans d'aconseguir o d'executar alguna cosa en comptes de la paraula ingeni. Aquest mot, el mot ingeni, es refereix a un tipus d'hisenda que conté una plantació de canya de sucre i de la qual s'obté aquest. I ara, per continuar, penseu com es diu en valencià aquesta dita. Escoltem-la.
Por Sant Anton, las cinco y consol.
De segur que la useu, però si no la sabeu, us la diem.
Per Sant Antoni, un pas de dimoni.
Aquesta dita es refereix al fet que a partir del solstici d'hivern els dies comencen a ser més llargs i les nits més curtes. Com a referència s'ha pres el dia 17 de gener, que coincideix amb la festivitat de Sant Antoni Abat. Aquest sant era considerat un home de pregària, un gran lluitador contra les temptacions del dimoni i guaridor dels malalts, a més de ser el patró dels llauradors i protector del bestiar.
A continuació, una cançó del grup valencià Obrim Pas, que fa referència al moviment dels Sense Terra.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo.
Paisatge màgic de la Cabília, plora el tren, plora el viatge als pobles cremats del Kurdistan. Obri escletxes des de punts de mira, pedres i morts a Palestina. Crida al desert, crida la calma sota les tendes del Sahara. Derrota cultures, derrota persones, màgia arrasada de l'Amazones. Sense terra sembren el somni, sense terra seguen la fam. Plenen els mars, llàgrimes.
llàgrimes i rostres, mares i àvies a Buenos Aires, pres federal, pres de l'espera, pres del sistema, puja mar. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina su sabor. En 12 pasos es meus anys. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra endins, mar enllà. Camina la esperanza, camina su sabor. Camina la esperanza.
Ya se les ve por los caminos. Un día y otro. A pie en marcha sin terminar.
Somriures, combat poders, verdaderes culpables, Tokio, Bruselas, Washington, Moscú. Y avanza, que el amor no descansa. Camina la impotencia, camina la ilusión. Rumba la tierra, rumba al mar. Camina la esperanza, camina sin temor. En 12 pasos, es meus anys. Camina la impotencia, camina la ilusión. Terra endins, mar enllà. Camina la esperanza, camina sin temor. Camina la esperanza.
I després d'escoltar Sense Terra, sens dubte el millor treball d'aquest grup, obrim pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de tecnologia. Us llegim a continuació un text de Manuel Sánchez Guarner, del llibre La ciutat de València.
L'invent més revolucionari del segle XIX fou, sens dubte, el ferrocarril, que, en augmentar tant les possibilitats d'intercanvi comercial i humà, desenvolupà l'especialització de les economies regionals i àduc comarcals i accentuà l'èxode rural. A més de possibilitar l'exportació massiva dels productes agrícoles valencians, el ferrocarril permeté el transport a bon preu del blat castellà, so que alliberà l'horta valenciana d'aquells conreu, deixant-hi espai disponible per a cultius d'exportació més rendibles, com la taronja, les cebes i les hortalisses. El primer tros de ferrocarril que es va construir al País Valencià fou el de València al Grau, que durant la major part del segle XIX fou un municipi independent. Un poeta menor, Salvador Estellés, va celebrar la inauguració d'aquest tram amb uns versos ingenus però expressius, en els quals, a més, anuncia la pròxima arribada del ferrocarril a Xàtiva, a la qual dona el nom romà de Setàvia. Glòria al ferrocarril que nos passa des del Grau a València del Cid. Del vapor els oïts nos traspassa el xiulit, el xiulit, el xiulit. Per a tu no hi ha llegües ni hores, pues les passes volant com el vent, de tan dolç com meneges les rodes, no se sent, no se sent, no se sent. Carcaixent, Catarroja i Alzira, hi ha 3.000 esperant estanjar. i hasta el Xúquer murmulla i delira. Quan vindrà? Quan vindrà? Quan vindrà? Invenció poderosa i molt sàvia que ha girat este món del revés. Quan hi haurà de València a Setàvia? Quasi res, quasi res, quasi res.
I la pregunta d'aquesta setmana és: quin any va ser inaugurat el primer tram de ferrocarril que va existir al territori valencià i que feia el trajecte des de València fins al Grau? La repetim. Quin any va ser inaugurat el primer tram de ferrocarril que va existir al territori valencià i que feia el trajecte des de València fins al Grau? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntaven: quin és el títol del primer llibre literari imprès a la península Ibèrica? I la resposta correcta és: el títol del primer llibre literari imprès a la península Ibèrica és l'incunable Obres et trobes en llaors de la Verge Maria. La paraula incunable és d'etimologia llatina, incunabulum, i significa que pertany al bressol. Així, un incunable és un llibre, un full o una imatge impresa abans de l'any 1501 a Europa. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Roser Albiach i Taronger. Roser, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres no volem acomiadar-nos sense recordar-vos que aquesta setmana hi ha hagut una diada ben senyalada, per tot arreu celebrada. Sols cal saber qui és Sant Antoni i qui és el dimoni.